Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les obres de remodelació del passeig de la plaça Major ja estan en marxa. Amb un cost d'1,7 milions d'euros, s'espera que s'allarguin prop de 9 mesos. Les actuacions serviran per incorporar més arbres, bancs i un brollador d'aigua. S'executaran en dues fases per reduir-ne l'impacte, com ha explicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
En aquesta primera fase només es tanca, diguem, del carrer de la Rosa fins, ara faré propaganda, fins al Figuerola, per entendre'ns, o fins la Casa Traveria, va, per fer propaganda tots. Per tant, només quedarà aquest tros tallat i, per tant, el tros precís precisament de l'estació del carrer de la Rosa cap avall, tot aquest tros queda obert i, per tant, només ens concentrarem en el primer tros. Després d'aquests tres mesos, quan s'hagi fet aquest primer tros, es talla del carrer de la Rosa cap avall. La part de dalt quedarà la part central encara inhabilitada, però sí que intentarem que una part dels laterals s'obri perquè les terrasses ja s'hi puguin instal·lar. I, finalment, aquesta segona fase seran tres mesos més i l'última fase serà la de plantació, que aquesta, diguem, que ja té menys impacte.
Des de l'oficina del centre confien que aquests treballs siguin els últims que impulsin en aquest espai cèntric de la ciutat en situació de provisionalitat des de fa dues dècades. Des de la Bosch i Cardellà, per la seva banda, esperen que es repensi la mobilitat de la zona un cop enllestides. El contracte del servei de neteja viària i recollida d'escombraries a Esmatza haurà de tornar a passar pel ple. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha apuntat la Crida, el secretari en va apuntar una possible nul·litat per un procediment administratiu l'any passat i ara cal fer oficial aquesta irregularitat. Els anticapitalistes lamenten que el PSC és coneixedor d'aquesta situació, però diuen ha mirat cap a una altra banda.
En esports, el Sabadell no jugarà contra l'Albacete aquest dissabte com estava previst.
L'enfrontament s'ha ajornat per un brot de Covid que afecta la plantilla manxega amb 8 casos positius detectats. És el segon partit suspès en 24 hores, després que hi caigués també el del Betis, també per Covid.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell, a la C58, arran d'un accident que ha obligat a tallar un carril de circulació. Trobem 3 quilòmetres i mig de cues a Montcada en sentit nord. Pel que fa a la P7, trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a la B30, al seu pas per Cerdanyola, un quilòmetre més de retencions en sentit nord.
El temps.
Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen baixes dia rere dia. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bon dia, la temperatura ja ha començat a pujar durant aquestes últimes hores i a hores d'ara tenim temperatures de 13-14 graus en alguns municipis i encara durant aquestes immediates hores podran pujar un pèl més i arribar fins i tot en alguns sectors del litoral fins als 14 o 15 graus. En canvi, quedarà més baixa cap a l'interior i és que en punts de la Catalunya central, en punts del Prepirineu, la temperatura més alta podrà pujar a valors de 10 i 11 graus i cap a la zona de Ponent amb prou feines arribarà fins als 7 graus, fins i tot. A la zona del Baix Segrià la temperatura màxima quedarà per sota dels 5 graus i és que també s'han format bancs de boira, ja no hi són, s'han trencat, però li costarà més de pujar la temperatura en aquesta zona. De cara a la tarda s'espera que faci sol, sí que ara mateix hi ha algun interval de núvol baix en punts del litoral central, també cap al sud de la Costa Brava s'hi aniran formant durant aquesta tarda, però en qualsevol cas deixaran el cel mig ennuvolat i no deixaran pas precipitació. De cara a demà ens despertarem de nou amb un ambient força fred, amb glaçades com a protagonistes del matí. Tornarem a parlar de valors força baixos, sobretot als municipis de l'interior, però la resta de la jornada serà força estable. De fet, s'espera un temps molt similar al d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arrenquen les obres per construir el passeig definitiu al centre de la ciutat. Marta Ferrés n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
La idea és poder tenir passeig, diguem, tal i com ens mereixem, recuperar aquest punt de centralitat. Ara tenim un passeig que jo crec que no ens mereixem. I, per tant, el que farem és ja fer aquest passeig definitiu.
El nou espai es dividirà en dues zones. A la part nord hi haurà una pantalla d'aigua i brolladors amb una intensa plantació d'arbres de fulla caduca que canviaran de color amb les estacions. A la part de baix hi haurà arbres de fulla perenne amb zona d'ombra i més bancs.
Les actuacions s'allargaran 8 o 9 mesos, però des del govern ja descarten que estiguin enllestides abans de la pròxima festa major.
Serà després de Festa Major, segur. I nosaltres realment el que esperem és poder fer el Nadal, que aquest any ens ha quedat molt bonic el passeig. Ja ho dic també, ara ja ho començo a dir, no podrem posar segurament les mateixes llums que teníem, que sé que van agradar molt, perquè clar, amb els parterres i tot no es veuran, però ja estem pensant alguna altra cosa doncs, també per fer-lo ben bonic per Nadal. Per tant, jo crec que realment el tindrem més per Nadal, per la Festa Major hauríem de córrer molt per tenir-lo i jo crec que estarem acabant de fer la plantació i que no es podrà encara obrir per Festa Major.
Després de la transformació del passeig, començaran les obres per unificar els dos aparcaments soterrats, el de Doctor Robert i el dels ferrocarrils, i es crearan nous accessos.
Un cop comencin les obres de l'aparcament de Saba, doncs quan després ja s'actuarà la part nord, que si recordeu us vam explicar que la rampa de sortida doncs, que de la sortida actual que ja està construïda quedarà diguem gairebé la meitat de la que hi ha ara i s'ha de construir una nova rampa d'accés per la plaça de l'Àngel. Però això serà, diguem, començarien en principi les obres el 2023.
Aquestes intervencions no afectaran a la mobilitat a la superfície, mentre que les obres del passeig es dividiran en dues fases per no impedir la circulació a tot l'espai a la vegada. Podeu recuperar l'entrevista amb l'alcaldessa al web de Ràdio Sabadell.
La urbanització definitiva del passeig ha de suposar un abans i un després per al nucli històric de la ciutat, un projecte que ha de servir per tancar totes les cicatrius que aquest espai central ha patit al llarg de les dues últimes dècades.
Les obres de construcció de l'aparcament soterrat de Doctor Robert, la instal·lació del mercat provisional o l'allargament dels ferrocarrils han colpejat la zona en els últims 20 anys. Ara bé, des de l'oficina del centre tenen l'esperança que els treballs que avui arrenquen siguin el punt final a aquesta llarga etapa de provisionalitat. Jordi Molins n'és el president.
Sempre hem dit que de fet, no ens posarem, des del punt de vista de l'oficina, no ens posarem amb molts detalls d'aquest tipus de projectes, però en qualsevol cas, el projecte que se'ns ha presentat, que anem a implementar en aquest moment ens sembla molt correcte perquè una mica el que fa és solventar o solucionar allò que la reforma anterior no havia pogut o no havia acabat de resoldre correctament.
Molins destaca sobretot el fet que hi pugui haver vegetació, una opinió compartida per l'arquitecte sabadellenc i membre de la Fundació Bosch i Cardellach, Manel La Rosa. Ara bé, La Rosa també ha assenyalat un dels elements que troba faltant al disseny de l'actual govern, la pèrgola d'Alfons Borrell.
I perquè és un monument amb uns vidres de colors que tenyeixen la gent que passa per sota, és una obra impressionant. I és una obra pensada per aquest lloc, no és una obra que es pugui fer a altres llocs, no. És una obra pensada per aquest lloc. I, per tant, aquest és un tema essencial.
En general, el projecte de remodelació del passeig reuneix força consens. No obstant això, La Rosa apunta que caldria reflexionar sobre tota la mobilitat de l'entorn, un cop els treballs finalitzin.
La Crida assegura que en qüestió de mig any el contracte més Mazza serà declarat nul de ple dret i alerta el govern municipal que s'ha d'anar preparant davant d'aquest escenari.
Els regidors del grup anticapitalista diuen que el secretari municipal ha elaborat un informe que conclou que les circumstàncies de nul·litat del contracte persisteixen després de les sol·licituds de revisió de la Crida i davant del contenciós administratiu s'han d'afrontar. El regidor Lluís Perarnau detalla d'on es deriva la nul·litat.
La nul·litat del ple dret del contracte es deriva de la qualificació com a concessió del servei públic quan havia de ser contracte de serveis. I explico això també per aclarir-ho. En la concessió de serveis, el concessionari assumeix el risc de l'explotació. La seva major o menor retribució depèn del major o menor ús que facin els destinataris del servei. En canvi, en el contracte de serveis, la retribució es fixa en el contracte i no depèn de cap circumstància vinculada a l'utilització del servei. Aquí el que tocava fer era un contracte de serveis i es va fer una concessió de serveis.
Per Arnau posa com a exemple que no és el mateix fer un contracte de serveis de 4 anys més 2 que una concessió de 15 més 5, com va ser el cas. Els cridaires diuen que s'ha de portar el contracte a la Comissió Jurídica Assessora, ja que no fer-ho seria prevaricar. Amb la formalització a través de 3 plens municipals i en un termini de mig any, l'expedient hauria de quedar enllestit i el contracte declarat nul. La Crida demana al PSC que no afavoreixi l'empresa i també vol que reactivi la Comissió Informativa Especial de Seguiment del Contracte de Residus.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Obrim pàgina sanitària perquè només el 3,7% dels pacients que han necessitat cures intensives durant la sisena onada estaven afectats per la variant Omicron. Ho ha explicat la directora de l'àrea de crítics de l'Hospital de Sabadell en una entrevista al Cafè de la Ràdio, Anna Ochagavía.
Solo hemos tenido dos casos de Omicron y llevamos ingresado de paciente de UCI, no de semicrítico, paciente más grave, son desde esta sexta ola, tenemos 54 pacientes y solo hay dos pacientes con Omicron que además ingresaron por otra cosa, o sea, estaban infectados por Omicron, pero su motivo de ingreso no fue ese. O sea que la mayoría de Omicron están en las plantas de hospitalización, no ingresan en las unidades de cuidados intensivos.
D'aquesta manera es confirmaria que la nova variant és menys greu que les anteriors, tot i que és més transmissible.
Pel que fa a la incidència de la sisena onada, Otxagabí apunta que l'UCI no es començarà a relaxar fins d'aquí a un parell de setmanes.
Siempre nosotros vamos con un poco de retraso, por decirlo de alguna manera. Vamos una semana o 10 días posterior a lo que es el pico de hospitalización. Ahora, esta mañana, tenemos 156 pacientes, 158 en planta. Entonces, siempre hay un porcentaje de esos pacientes que vienen después a la unidad de cuidados intensivos. Nosotros pensamos que esta semana y la semana que viene serán las peores dentro de esta sexta ola.
Mentrestant, els professionals sanitaris continuaran estant al peu del canó, tot i que la directora de l'àrea de crítics confessa que hi ha un cansament acumulat durant els últims 2 anys. A més, la sisena onada ha coincidit amb Nadal, de manera que moltes vacances programades s'han hagut de cancel·lar, també a causa de les baixes entre els professionals de la sanitat.
Pel que fa a la incidència del virus, Sabadell ha declarat en les últimes 24 hores 1.415 nous contagis per Covid-19.
Una xifra que eleva el número de contagis des de l'inici de la pandèmia als 49.221. També s'han notificat 6 defuncions més en relació a ahir dilluns, de manera que ja se'n comptabilitzen 650. Pel que fa als indicadors de la pandèmia, empitjoren un dia més. El risc de rebrot puja als 6.312 punts i la incidència acumulada a 14 dies augmenta als 4.863 casos per cada 100.000 habitants. Per contra, la velocitat de contagi es redueix lleugerament i ara és de l'1,3.
Encara en sanitat, els veïns de Poblenou veuen amb alegria continguda i molta prudència l'ampliació de serveis del consultori a partir de l'1 de febrer anunciada per Salut.
Tot i que veuen amb bons ulls que el consultori obri 5 dies per setmana en lloc de 3, volen recuperar el metge que tenien abans de la pandèmia. Salut assegura que ho farà quan la situació pandèmica millori, però els veïns volen més concreció. Ho ha dit el president de l'Associació de Veïns de Poblenou, Rubén Navarro, en declaracions al Cafè.
Les cometes aquestes hem de saber amb quina incidència creuen des del Departament de Salut que hem baixat la, o sigui, que s'ha baixat la ràtio de Covid. I volem saber més informació, perquè bueno, sí, s'ha deixat una miqueta tot a l'aire.
Navarro ja ha avançat que se seguirà mobilitzant fins que recuperin el consultori tal i com el tenien abans de l'esclat de la pandèmia. De moment, les urgències i els casos aguts se seguiran abordant des del cap la serra de Torre-Romeu, amb els problemes que això suposa per un gruix important dels veïns del barri d'avançada edat i amb problemes de mobilitat.
Ràdio Sabadell. Notícies.
60 joves sabadellencs d'entre 16 i 24 anys que no estudiaven ni treballaven s'han beneficiat d'itineraris formatius en atenció al client, monitor de lleure, manteniment o logística, gràcies a la iniciativa Start Noves Oportunitats durant el curs 2020-2021.
El 30% dels participants ja han aconseguit una millora de la seva ocupabilitat, obtenint alguna acreditació formal, i 10 d'ells han arribat a estrenar-se en el mercat laboral. Aquestes xifres han fet augmentar dues tècniques l'estructura d'aquest punt d'atenció a la ciutat. Daniel Podadera és un dels 43 joves que ara hi estan actius i el programa Al Matí no ha defugit l'etiqueta de nini.
Bueno, a ningú ens agrada que ens diguin que, a veure, que ni treballem ni estudiem, però és la veritat, és perquè no ens apliquem del tot. No ens agrada estudiar, sincerament, i aquí en el CNO el que fa és motivar, sí, i dar-li una nova oportunitat als nens, com diu el nom.
El jove se situa al centre del seu propi aprenentatge. L'objectiu és recuperar la il·lusió a través de petits reptes que es van superant en les seves diferents esferes, salut, participació o oci. Gaudirà d'un acompanyament durant 2 anys. Si això que esteu escoltant us pot interessar, sapigueu que ara al febrer s'obre un nou grup a la ciutat. Per saber-ne més, podeu trucar al 664-411-822 o navegar per startnovesoportunitats.com. El programa ha facilitat que un total de 1.172 joves rebin una nova oportunitat laboral, formativa i vital.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
La Cava Orpí presenta una temporada d'hivern i primavera amb 22 espectacles. Mm-hmm. Després que la temporada passada versés entre diferents espais per compensar les restriccions, en aquesta ocasió es farà tot a l'equipament de Sant Maties. Pere Urpí, d'UIO Promotors, es mostra optimista.
Hem fet números pel 70%, però som optimistes perquè ara hem acabat de fer la campanya d'Il·lus Teatre de les funcions de Nadal i les hem omplert totes. I percebem que la gent en té ganes, la gent té moltes ganes de sortir, de venir.
Repassem quins seran els ingredients d'aquesta programació.
D'una banda, hi haurà alguns noms habituals, com Lluís Coloma, que sentim de fons, Dani Nello i Manu Guix, que actuarà amb Helena Gadel. També s'hi sumaran Toti Soler, Cesc Freixes i Roc Casagran, Joan Miquel Oliver i De La Fe, en duet amb Marina Prades. D'altra banda, Bet presentarà el seu espectacle amb la sabadellenca Laura Andrés. Pel que fa al teatre, a la Cava Urpí s'hi podrà veure com el nou muntatge d'estrena morena M'esperaràs. Urpí està satisfet de donar sortida a una obra que, a més, suposarà innovacions.
Que s'estrena aquí en un nou format d'espai central i tot el públic al voltant. Jo dic que semblarà un ring de boxa, perquè estaran els actors a peu pla al mig, i és una novetat com que ens podem estrenar com una mena d'alternativa teatral a Sabadell, perquè no van poder, havien d'estrenar el Teatre del Sol, després van tenir altres disfuncions amb altres sales i hem tingut el goig de que hagin pensat en nosaltres.
He acordado muchas veces de ti.
D'altra banda, la Cava Urpí enceta el nou cicle Legends, dedicat a les bandes i als tributs.
Aquesta línia de programació la conformaran 7 espectacles. El tret de sortida el donarà el 5 de març I Want You Back, de tribut a Michael Jackson. També es podran sentir els temes més coneguts de L'Último de la Fila, de la mà de L'Último Tributo. L'últim concert d'aquest tipus serà el 17 de juny amb els The Beat Boys, d'homenatge als Beatles.
Com si fos la seva festa major, el Teatre Sant Vicenç arrenca la seva Setmana Boja pels vols del 22 de gener des de fa una trentena d'anys. El coronavirus els ha fet retallar dies, però no tants com a l'inici, en què només es feia el dissabte.
El primer dia, dilluns, se solien fer monòlegs. Aquest any ha estat el torn de Xavi Duc, l'actor musical que va realitzar una funció d'improvisació amb 3 artistes més. El divendres, a les 9 de la nit, arriba l'escenari Boig, organitzat pel taller de teatre, format per 230 infants. El seu responsable, Xavi Puig, explica com serà el programa al matí.
Hi haurà dos presentadors sobre l'escenari. Tots els participants o espectadors estaran sentats a les butaques i a poc s'aniran introduint aquestes persones que vulguin participar, que s'han apuntat prèviament amb un Doodle per evitar contacte i tal, per fer-ho virtual. I aniran sortint, aniran presentant-se i que voldran presentar, i a partir d'aquí es va a terme l'actuació.
El dissabte hi haurà dos passis del xou de l'escola, ja que l'aforament del primer estava complet. Jaume Pont, president del Sant Vicenç, assegura que aquestes experiències converteixen els actors en joves veterans.
Tenim joves veterans, jo sempre dic que, perquè en el taller de teatre, quan acaben els monitors, o sigui, han passat, com el Xavi, per exemple, que va començar de tan petit, doncs esclar, ja acaben amb 20 i tants anys, per exemple, que esclar, que porten tota la vida es passant pel centre i es converteixen això en joves veterans, perquè clar, porten trepitjant doncs, l'escenari i estan al voltant del teatre tant temps que bé, són joves, però que porten doncs, un recorregut a nivell de teatre doncs, molt llarg.
Hi ha més activitats previstes, com l'excursió a Sant Vicenç de Jonqueres, la missa, el torneig de pàdel o una sortida de 55 persones a veure el musical Billy Elliot.
Cafè de la Ràdio, l'actualitat, la informació, tots els protagonistes i l'anàlisi més rigorosa amb els tertulians del programa. Se sent un aspirador, no? Esteu amb mi que se sent un aspirador?
Sí, sí, és veritat, clar, és que tenim la casa molt neta últimament.
Ja ho deia, a casa el Serrano, l'aspirador.
En los próximos años volveré, disculpa, Rumba. Me passa sempre, sempre. És que està activada.
Això és una bogeria. Avui és una bogeria. Vaja, quasi sempre.
El Cafè de la Ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. fora de Sabadell i la comarca.
El govern suprimeix el toc de queda, però manté la resta de restriccions.
Seguiran vigents mesures com el tancament de l'oci nocturn, la limitació de les reunions a 10 persones o les restriccions en els aforaments a l'interior de la restauració, el comerç, les instal·lacions esportives i la cultura.
L'Agència Europea del Medicament veu raonable administrar la quarta dosi a immunodeprimits, però no té evidències que calgui en població general.
El regulador europeu adverteix que no es poden posar dosis de reforç indefinidament perquè és insostenible. A més, pot reduir el nivell d'anticossos contra el virus. D'altra banda, un estudi de l'EMA ha conclòs que les vacunes de Pfizer i Moderna són segures en embarassades.
Brussel·les demana als governs la retirada gradual de les mesures de suport econòmic.
Des de la Comissió Europea asseguren que l'economia continuarà creixent tant aquest any com el que ve i es donen les condicions per començar a retirar les ajudes.
I el Tribunal de Cassació de Bèlgica ordena repetir el judici per extradició del raper Valtònyc.
Arran del recurs de la Fiscalia belga, l'alt tribunal ha demanat revisar la sentència del Tribunal d'Apel·lació de Gant, que el passat 28 de desembre va rebutjar l'entrega a Espanya del jove mallorquí. Valtònyc està condemnat per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. És l'últim intent de la Fiscalia belga d'intentar extradir el cantant.
Esports.
L'Albacete Sabadell d'aquest dissabte també s'ha ajornat. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En aquest cas per un brot de Covid que afecta 8 jugadors de la primera plantilla dels manxecs.
És el segon partit en poc més de 24 hores que el Sabadell veu com es posposa. Avui, de fet, s'hauria d'haver jugat el duel contra el Betis Deportivo, que s'ha endarrerit per segon cop per un altre brot en els verdiblancs. Tot sumat al de l'enfrontament contra el Costa Brava, que sí que es va poder recuperar a principis d'any, el centre d'esports ha patit ja 4 ajornaments des de l'arribada d'un Pedro Munitis, que només ha pogut dirigir l'equip en 5 ocasions. El pròxim compromís de Lliga dels Arlequinats ja no serà fins al pròxim dijous 27 a casa contra l'Alcoyano. Davant aquest llarg període d'inactivitat, el club treballa per tancar un amistós en els pròxims dies.
El Sabadell havia tornat avui als entrenaments per començar a preparar el partit al Belmonte i ara el plàning torna a saltar pels aires. Com a mínim, els jugadors tocats tindran més marge de recuperació.
Per exemple, el migcampista Facu García, qui tindrà més temps per posar-se a to un cop superada la lesió muscular de les últimes setmanes. L'argentí, de fet, ha fet aquest matí gran part de la sessió al CAR de Sant Cugat amb la resta del grup. Ara bé, tot i la seva absència i la de Sergio Aguza per sanció, Munitis no ha tingut problemes al mig del camp amb la irrupció del Timira i la reubicació de Iago Indias. I encara que el Dolavarria està content pel rendiment que havia mostrat fins ara, és conscient que haurà d'esforçar-se per fer-se un lloc a l'11.
Yo quiero que me vaya bien a mí, pero también quiero que le vaya bien al equipo, principalmente. Porque si no va bien a todo, va a ser mucho mejor. Pero sí, la verdad que contento con el rendimiento y bueno, pero nunca me quedo tranquilo con lo que voy haciendo, siempre quiero más, así que bueno, que esperemos que así sea.
A la primera ref, per cert, avui es recuperava el Villarreal B Castellón, que ha acabat amb un resultat de 3-2, favorable al filial groguet, i es converteix en el nou líder del grup 2 en detriment del mateix Albacete.
A segona catalana, el filial del centre d'esports ja té 7 punts d'avantatge respecte als seus immediats perseguidors. Els arlequinats s'han refermat en el lideratge del grup 4 amb el triomf 3-1 contra el Natació Terrassa i la derrota del Castellà a Gironella.
I el Sabadell B va tornar a fer mostra de la seva profunditat d'armari a Olímpia. Pel tècnic Jordi López, aquesta és una de les claus de l'èxit.
Jo crec que és molt important tenir en compte que tenim una plantilla àmplia i tots els jugadors són capaços de donar molt bon nivell. Llavors van apareixent baixes, els 11 es van canviant cada setmana per baixes, per motius de Covid, per motius de lesions, pel que sigui, i tot i així l'equip és constant amb el seu nivell i amb el seu rendiment, i això diu molt del nivell dels jugadors.
D'altra banda, el Can Rull Ripollet i el Sallent Tibidabo es van haver d'ajornar per positius i es recuperaran la setmana que ve. I el grup 5, la Sabadellenca, es va imposar per 3-1 al Canyelles i ja encadena 3 victòries consecutives. José Antonio Moreno és l'entrenador taronja.
Hemos intentado no perder la cara de lo que hayamos trabajado en la semana, seguir buscando las espaldas a su línea de 4, intentar buscar su vía numérica en banda, que es lo que habíamos visto, que donde ellos tenían más problemas para contrarrestar. Y bueno, el resultado hemos hecho las cosas creo que bien hechas y creo que incluso el resultado ha sido corto, ¿no? Para lo que hemos podido generar, porque hemos generado muchísimo.
A la classificació, la Sabadellenca fa un salt fins a l'onzena posició amb 14 punts.
Sergi Giral està de tornada a Sabadell dies després de fer realitat el seu somni d'acabar el Dakar Clàssic a l'Aràbia Saudita. El copilot sabadellenc, recordem, va guanyar 4 de les 12 etapes del raid més famós del món, sent també 6è la general i 3er de la categoria AQ.
Un podi que va ser agònic i que no es va decidir fins a l'últim tram de regularitat. Giral i el seu pilot, Xevi Pinya, van quedar empatats a punts amb els seus principals rivals, però es van veure beneficiats per l'antiguitat del cotxe, ja que el seu Toyota Land Cruiser tenia 3 anys més de vida. Així ho ha relatat ell mateix en una entrevista a l'Hotel Suís.
Va ser, a més, un final complicat perquè vam enganxar una tormenta de sorra, compartíem l'arribada amb els de velocitat, hi havia molta pols, molt vent, i l'últim quilòmetre va ser bastant dur, no? I vam arribar empatats, empatats, i el primer que vaig agafar jo va ser el reglament perquè el portava imprès i vaig intentar llegir què és el que passava quan s'acabava empatant, no? I va decidir pues, l'edat del vehicle, el nostre vehicle era més antic, i va decidir que nosaltres quedéssim tercers a sobre dels altres.
Giral ha confessat que té ofertes per tornar a participar a l'edició del 2023, si bé és cert que vol prendre's un parell de mesos de descans abans de decidir-se.
I a la divisió d'honor de tenis taula...
Estava com una mica nerviós, una mica desgastat, perquè ells me la tiraven on jo no volia. I, bueno, va ser... Només deslliurar-me i fer l'esport que a mi m'agradava.
Amb tot just 10 anys, el benjamí Quim Barberà va haver de jugar amb el primer equip del Natació Sabadell davant de les múltiples absències. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un positiu d'última hora i la marxa de l'indonèsia Arfanseina, un cop tancada l'etapa amb els nedadors, deixava l'equip gairebé sense efectius. L'Alcira, finalment, ho va aprofitar per imposar-se per 2-4, però Barberà fa un balanç satisfactori.
Era un equip molt fort, que... Em cauen molt bé, jugàvem bastant bé, era un equip bastant competitiu, que podíem perdre perfectament, però va passar això, que vam perdre, però estic molt content d'haver jugat.
Barberà, per cert, ja es va trobar en unes circumstàncies similars el passat mes de març i també va haver de jugar amb el primer equip. Tornant al present, el club és el penúltim classificat del seu subgrup. El pròxim partit ja no serà fins al 29 de gener contra el Badalona.
En futbol sala, el Natació Sabadell no troba la manera de sortir de l'espiral negativa de resultats. Amb la derrota 2-7 contra el Sala 5 Martorell, Sergi, els nedadors tot just han sumat un punt dels últims 15.
I el pitjor de tot és que el marge respecte al descens és de 3 punts i el duel d'aquest cap de setmana a la pista del Muro, l'equip que marca aquesta zona calenta, es preveu determinant. El tècnic Borja Burgos veu primordial corregir la falta de contundència al darrere.
Després d'això, els primers 5 gols, 2 són de pèrdua de pilota, 2 són de contundència i són coses que hem de millorar perquè no, contra un rival així que tot el que té en els últims 10 metres estarà enxufat dins, pues, ens ha penalitzat moltíssim.
Millor li van les coses a l'Escola Pia, que després de 2 ajornaments va tornar a la competició rascant un empat a 3 a Eivissa contra el Gasifred. El tercer gol dels Escolapis el va marcar Carlos Povedano.
Todo lo que sea ayudar al equipo, sea... Yo me caracterizo más por la defensa y el esfuerzo, pero ayudar en goles también se agradece. Y sí, fue un robo en medio de media pista, hice la pared con Arnau y me la devolvió muy bien y solo había que empujarla.
La classificació del grup 3 de la segona B la tanca l'Amics del Pou amb un punt. A Santa Coloma, els dels Marinals no van tenir opcions i van caure per un clar 7-0 contra el filial d'Indústries.
I també és últim classificat a tercera nacional, un grup Zarraona que no aixeca el cap.
L'estrena en Lliga del 2022 dels Taronja era un compromís decisiu contra el Sant Joan de Vilassar i el resultat final va ser d'empat a 7, tot i que els de Manel Muñoz vencien 7-4 a 10 minuts del final. Dissabte a les 6, nou enfrontament directe al Pavelló del Nord davant el Xarxa Horta.
I fem un últim apunt d'handbol perquè la selecció espanyola masculina ha tancat la fase preliminar de l'Europeu d'Hongria i Eslovàquia en plena de victòries.
Ahir al vespre els hispanos van sumar el tercer triomf imposant-se a Bòsnia i Herzegovina per 28-24. Amb el bitllet ja a la butxaca, el seleccionador Jordi Rivera va aprofitar per donar descans a Aleix Gómez i només va tenir minuts l'altre sabadellenc, el central Ian Tarrafeta. Espanya arrossega una victòria a la main round i el primer rival aquest dijous sortirà del guanyador del Polònia-Alemanya que s'està jugant en aquests instants.
Un minut per 2:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 18 de gener. I recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de tenir un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.